Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Quan les paraules fallen, la música parla. Hans Christian Andersen és autor danès, famós pels seus contes infantils com La neguet lleig, La sireneta o La reina de les neus. Ben certa aquesta frase d'Andersen, un autor que ha posat històries a les emocions de tants i tants nens del món. Els nens tenen una intuïció natural, podríem dir primitiva fins i tot, sense aquelles aportacions que van sumant al nostre dia a dia, l'experiència o, en definitiva, la vida. Fer-se gran, la música ens parla. Els compositors que fan la música ens expliquen coses. Nosaltres rebem aquests missatges i sovint no sabem per què. A Tertúlia en Acústic volem entendre una mica més per què ens emociona de diverses maneres la música clàssica. Ens emociona, ens espanta, ens il·lusiona, ens alegra, ens posa tristos, en fi, moltes emocions que tenim a través de la música clàssica. I nosaltres aquí a Tertúlia en Acústic, la clàssica, la música clàssica a peu de carrer, tenim la sort de comptar amb unes guies fantàstiques, la flautista Patricia Denó i la pianista Cristina Casale. Hola, noies.
Hola,
Jessica.
Doncs sí, mira, Jessica, en el programa d'avui, abans de començar, la Cristina i jo voldríem proposar a tots vosaltres, als que ens escolteu i tu mateixa, tant entesos com iniciats en la música clàssica, etc. A tothom en general, que canviéssiu d'oïdes, que refresqueu, les refresqueu una miqueta, les torneu a obrir, així com quan érem nens, que paràvem les orelles amb tot, i teníem aquelles curiositats, i estàvem tan connectats amb la ment, una ment oberta, receptiva, perquè avui parlarem del que s'anomena música descriptiva o programàtica. I això que sona tan estrany, què vol dir? Doncs, de fet, és l'antecessor del que avui coneixem com a música de cinema.
Doncs fem una cosa, tanquem els ulls, pugem el volum de la nostra ràdio, ordinador o de des d'on ens escoltin i escoltem i gaudim d'això. Això és Vivaldi.
Uh-huh.
Sí.
Arxiconegut per tothom, suposo.
Les quatre estacions.
Exactament. I com dèiem abans, la música descriptiva o programàtica és la música que a través dels sons, de les melodies, dels ritmes, ens aboca un paisatge visual. Ens aboca sensacions, ens aboca situacions, ens aboca anhels, però sobretot ens aboca paisatges visuals. Ja oficialment es deia que el primer que havia escrit una peça de música descriptiva era Beethoven amb la Pastoral, amb la Sexta Simfonia, però ja trobem en l'antecedent, en el barroc, ja trobem les quatre estacions de Vivaldi, que és el que escoltarem avui durant tot el programa.
Avui les explicarem pas a pas i trobarem aquells sons que ens recorden, no? Coses de la natura. Però abans hem de conèixer una miqueta, contextualitzar una miqueta qui era Vivaldi, quan va viure.
Sí.
El carrer ens ajudarà a entendre una miqueta més la seva música.
Això m'encarrego jo.
Uh-huh.
Abans de tot, fer una miqueta una puntualització, perquè, clar, és una música que hem sentit tantes vegades, penso jo, tothom.
La publicitat,
a l'ascensor, a l'avió, si vols.
Les bandes sonores.
Sí.
Ara no sabria, però sí que sona molt.
Que el que m'agradaria afegir una mica, doncs, el canvi de predisposició d'oïdes noves, doncs, de també traslladar-nos a aquella època, d'acord, que estem parlant del segle XVII, segle XVII i segle XVIII, uh-huh. On aquest canvi va ser, doncs, com pot ser aquí, la imatge de 2D a 3D. Doncs el mateix. Allà, doncs, la música era una altra dimensió, perquè realment recreava i t'ajudava doncs, a visualitzar paisatges i a rebre sensacions, no? Bé, per parlar del barroc m'agradaria ordenar tota la informació i parlar sempre de la informació més general, anar una miqueta més a la més precisa. Llavors, el que és el barroc, l'època del barroc, com he dit abans, es situa als segles XVII-XVIII i és un art que va néixer precisament a Itàlia, d'on és Vivaldi. Després de les obres d'art tan equilibrades del classicisme, com podíem trobar doncs, un David de Miguel Ángel, per exemple, doncs la tendència artística va anar al carregament i a la fusió de les arts. O sigui, en arquitectura les columnes es retorçaven helicoidalment, les plantes dels edificis ja no eren rectangulars, sinó que eren circulars, el·líptiques. Els sostres doncs, ja no eren només sostres, sinó que eren cel pintats. La música agafa el lema de que no hi ha expressió sense descripció. Així que es reprodueix amb la màxima fidelitat els sons de la natura, donant una altra dimensió a l'expressivitat musical per tal que el seu públic doncs, pogués assaborir auditivament jo què sé, els ocells que canten, el vent que bufa...
Avui els escoltarem, els ocells, sí. A través d'aquestes quatre estacions.
I uns quants tipus d'ocells, a més, que no se n'estava de rebre.
Això ja ens ho explicaràs després sí. I ho comprovarem, sí. Ho prometem aquí al Tertúlia.
S'explotava molt el contrast de les dinàmiques, és a dir, de combinar fortes amb pianíssims per tal d'impactar l'oient i que el seguiment de la música no fos previsible.
Això de pianíssims, perdoneu-me, jo... Ja em coneixeu, us aniré dient. I això
molt bé,
què
molt bé.
És?
Tu es pregunten, ja.
Són, elles parlen i parlen amb un vocabulari molt especial que forma part del seu ADN sí. I que nosaltres no coneixem. Anirem explicant què és això.
Bueno, doncs mira, t'ho puc relacionar amb la pintura, per exemple. La pintura barroca utilitzava la tècnica del clarobscur, doncs, que mesclava colors molt clars amb els colors... Bueno, els feia contrastar. Mm-hmm. Llavors, amb aquesta combinació de contrast, els colors molt clars i els foscos, doncs sortien unes pintures molt impactants.
Molt dramàtiques, potser,
sí.
Fins
llavors,
i tot.
Llavors, amb la música és així, també.
Bé, ara tenim a sota un exemple d'un canvi de ritme
sí.
I de volum.
Sí, sí.
El que nosaltres
de
coneixem...
Molt fort, doncs, i després de molt suau, menys volum de so.
Aquí està. Aquí acaba de descriure el que és el piano i el forte. El piano seria quan toquem fluixet i suau, el forte quan toquem amb molta més quantitat de timbre. Però, a més, Vivaldi també, com ara sentiu, un violí que està sol cantant. Això és un solo, però després quan s'afegeix tothom de l'orquestra se l'anomena tutti, que en italià vol dir tots. Tots entren i tots toquen.
I això de cop.
De cop, de cop.
I el director ha d'estar molt, molt, molt allà concentrat.
El director en aquesta època era el concertino, el primer violí,
el primer
normalment.
Violí, sí, que és el violí que està situat a la banda esquerra de l'orquestra.
Exacte.
El violí que l'ha. Déu-n'hi-do. Un dia parlarem de la feina del director, que nosaltres pensem, a vegades els quan érem nens els imitàvem, però tenen molta feina i se n'ha de saber molt. Segurament convidarem algú, ja en parlarem. Continuem amb el barroc i amb aquests pianíssimos i aquests canvis que tenim en aquesta música del barroc. Ara m'ha pujat el volum. Ara, Cristina, ara pots.
És que ha entrat el tutti.
Sí, sí. Exacte.
Això a nivell radiofònic és difícil. Per DJs musicals és difícil.
Sí.
Continuem.
Mira, doncs ens centrem una mica, ja hem parlat de l'època, doncs ara anem a l'autor. Antonio Vivaldi era un sacerdot nascut a Venècia el 1675. Va ser una de les figures més representatives del barroc a Itàlia. Va dedicar una gran part de les seves activitats musicals a l'educació musical de nens abandonats de l'Hospital de la Caritat de Venècia. I era molt ràpid composant. Va compondre fins a 750 obres.
Més de 750 obres.
Moltíssimes.
De fet, ell li agradava burlar-se d'ell mateix, dir, mireu que ràpid compongo.
Sí, es vanagloriava, no?
Sí, era una persona una mica peculiar. Li deien el preto rosso, que en italià vol dir el frare pel roig, perquè era pel roig.
No oblidem que era frare.
Era frare.
Sí.
I era, bueno, se'l coneix també per ser un frare una mica alegre. Deixem-ho aquí.
Sí, li agradaven les senyores.
Sí.
Tenia bastantes relacions...
Amb hàbits o sense hàbits? Li agradaven les senyores.
Llavors, què més? Doncs això, amb el tema de la composició anava tan ràpid que ell deia que composava més ràpid que el copista després copiava doncs, les partitures, no? I bé, la seva obra més famosa són aquestes que estem sentint, les quatre estacions, que pertany a l'estil de música que ha anomenat abans la Patrícia, que és la música descriptiva.
I avui la descobrirem a fons, Patrícia. Uh-huh. Ens deies que trobem ocells, trobem pastors, somnis...
Sí, ja veuràs. Mira, les estacions de Vivaldi pertanyen a l'Opus 8, que és una col·lecció de 12 concerts de Vivaldi. La col·lecció està titulada Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, que vol dir la lluita entre l'harmonia i la invenció, que havia de ser ideològicament la lluita entre la composició més acadèmica i més purista i el que és la imaginació i el fluir. Lògicament, Vivaldi, òbviament, com a persona rebel d'aquella època en tots els aspectes, va més cap aquí. Llavors, què passa?
Sí. Entre cor i ment, no?
Exacte, una mica, com sempre.
És la de sempre.
És la història de la humanitat, no?
És una mica la lluita contra l'encarcarament que normalment pensem que té la música clàssica al Vivaldi. Sí. No era tan sèrio, tan encarcarat. Tenia una part, una segona part, no?
Aleshores, Vivaldi va trobar uns sonets, que són uns poemes, n'hi ha quatre, que no es coneix l'autor, i cada sonet tracta d'una estació de l'any. Llavors Vivaldi va voler posar-hi la veu i aprofitar aquesta excusa per mostrar doncs, aquest punt imaginatiu que tenia la seva música, que trencava amb els estereotips tan encursetats de l'acadèmia i de la manera de compondre antigament de Corelli, etc, etc, no? Llavors, si voleu, doncs us proposo que recitem els poemes i en seguida veureu els exemples en què Vivaldi posa en música tots els animalons que apareixen, tot el paisatge, totes les persones, tot el que va apareixent.
Aquí disfrutem tant nens com adults, perdona.
Tal qual, sí, tal
genial,
qual. No acabes mai, no acabes mai. En Vivaldi sempre t'agrada Vivaldi. O sigui que podem començar amb la
primavera.
Amb la primavera? La primavera diu: va arribar la primavera i de content les aus la saluden amb el seu cant i les fonts al so del blanc vent amb dolç murmurar flueixen en tant. L'aire cobreixen amb el seu negre mantell, trons, llamps, arals al seu advent, i acallant-los després, aus sense compte, tornen de nou al seu sonor encant. I així, sobre el florit i amè prat, entre plantes i fronda murmurant, dorm el pastor amb el seu gos fidel al costat. De pastoral s'enfonya, el so espurnejant, dansen nimfa i pastor, sota la teulada de primavera, a l'irrompre brillant.
Necessitem música per entendre una miqueta.
Exacte. Aquí veieu els dos primers violins com s'estan contestant, com dos ocellets que estan a sobre d'un arbre.
Sí, jo els estic veient.
Jo també.
Exactament.
Pardalets, no?
Pardalets, ocells petitons dels que tenim tant pels boscos.
I continua amb una miqueta d'aigua.
I ara veieu l'aigua. Aquí veieu que hi ha el clavecí, que és aquest instrument que sona metàl·lic al fons, i els baixos que van fent bum, bum, bum. Són les aigües tranquil·les de la primavera. No són tormentoses, no són... Són tranquil·les, alegres, així és com. Aquí anem al segon moviment, el moviment lent. És el moviment en què el pastor, a la primavera, s'ha ajegut a sota d'un arbre amb el seu gos al costat i està dormint. Comproveu aquest pam-pam. Això és el lladruc del gos. Les violes fan això. En concret, la primera viola. I el cant del primer violí representa la son i la tranquil·litat del pastor que està dormint.
És delicat. Jo és que m'adormo amb això.
És que t'adorms perquè fa dormir, perquè sí. Està explicant la son del pastor. I el lladruc del gos a lluny, quan anem de vegades de vacances a algun poble que sentim, ens n'anem a dormir, sentim els gossos, uau, uau, per allà, és exactament així.
O dormir o compartir aquesta sensació de serenor. Mm-hmm. Saps? Que ho vas sentint, però vas gaudint.
Exactament. I aquest és l'últim moviment de la primavera. És una dansa en forma de siciliana. La siciliana té el ritme pam, 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 pam. És la dansa dels pastors. I si veieu aquí, a sota de tot, hi ha com una nota mantinguda molt greu que fa... Doncs això imita la zamfolla, la zamfonya, que és un instrument de vent que hi havia a l'època. Podria ser un tipus de flauta, però és un instrument que tocaven els pastors.
I passem a l'estiu.
Doncs sota la dura estació del sol àrdid, es panseix home i ramat i crema el pi. Llança el cucut la veu i aviat escoltada respon en tórtora i cadernera el tri. Bufa el zèfir dolç i de seguida, bòrea sobtat, arrossega el seu veí. I s'englota el pastor, perquè encara cernida tem que torni la borrasca i el seu destí. Treu els membres laxos, seu repòs, la por, els llamps, trons ferotges, de vespes, mosquits, la munió furiosa. Les seves pors, per desgràcia, són precises. Trona i llampega el cel i grandiós trenca espigues i grans altius. Bé, veieu que aquest tema tan lent és la calor, pesada, cansada, etc. És com Vivaldi amb els primers i segons violins, amb aquest arrossegar del temps, del tempo, amb els arcs, aquest ritme pausat, és el que parla de la calor. A continuació trobarem els primers ocells. Cucut. Cucut, cucut.
És que
cucut,
és genial.
Cucut, cucut. I també trobarem els trins de la cadernera. De sobte, entra el zèfir dolç, és el vent, aquest ventet que de vegades diem que és com
una brisa.
Com una brisa que per fi et treu una miqueta la calor. És el solo d'aquest violí, que és preciós aquest solo. Aviam.
Em fa molta gràcia perquè mentre tu parles, Patrícia, estic observant la cara de la Jèssica i està vivint.
Ho està vivint,
pas per pas.
D'això es tracta.
I quan ha dit la brisa, ha tancat els ulls i ha posat la cara cap amunt.
Semblava que entrés a l'estudi, la
brisa.
Sí,
sí. Boníssim.
Però de sobte... Clar, vosaltres la teníeu molt per la mà, aquesta peça.
Clar. Però de sobte, aquest moment de pau, de brisa, que és com una bendició a l'estiu quan estàs cansat, suat, imaginem-nos enmig d'un camp, imaginem-nos que som aquest pastor. Aquí ja s'està posant el cel negre, ja està carregat de pluja, algú s'està movent i el pastor, com diu el poema, ho sap. Ara entrarà. Els llamps. La pluja, us podeu imaginar la quantitat de pluja, les tormentes d'estiu, negres, violetes.
I això de cop, eh?
Això de cop. Molt
barroc.
Sense
avisar.
Clar, com les tormentes d'estiu, que de sobte exploten, esclaten quan menys t'ho esperes. És un gran moviment, aquest.
És natura barroca,
és
entre
increïble.
De cop, no?
És el drama barroc.
Jo espero que estiguem tots amb els ulls tancats gaudint d'aquests moments i d'aquestes explicacions de l'estiu s'acaba.
Clar,
S'acaba.
S'acaba, s'acaben les tormentes d'estiu i ve la tardor, que una miqueta és el moment en què estem ara. I en la tardor celebra el vilatà el benestar, de la feliç collita amb ball, amb balls i cants, i del licor de Bacus n'abusen tants que acaben el somni del Déu disfrutant. En tots de baratar balls i cants, l'aire dona temperat, benestar, i l'estació convida tants a tants a un dolcíssim somni per gaudir. A l'alba, el caçador surt a la cacera amb cornetes, gossos i fusell, fugint, corre la fera, seguint l'ocells, l'atrapa. Ja espantada i cansada de l'estrèpit d'armes i gossos, ferida, amenaça, farta de fugir i vençuda ja, la fera mor. Està clar que això es tracta de la dansa de la collita.
Eh? Una dansa segur, jo estava segura.
Sí, sí. Donen ganes de ballar una mica.
Sí, allò del peu que no el pots controlar.
És molt rítmic, no? És molt rítmic. És la dansa de la collita on els camperols doncs, celebren la col·lecta, igual que quan nosaltres baramem, doncs, també doncs, encara hi ha tradició de fer el dinar de germanor, no? I ara resulta que ve el somni del vi. Per què? Perquè després de la collita, els camperols doncs, mengen i han begut tant de vi que els hi entra aquesta espècie de...
Dormen la mona, que es diu.
Dormen la mona, com diem avui en dia. Aquesta sensació divina d'estar una miqueta més cap allà que cap aquí.
I que s'està molt bé.
I que
en aquest punt
bé.
Anem a gaudir-lo, perquè aquesta
sí,
peça... Aquest...
és molt íntim.
I d'aquest punt de somni i d'estar-se també canvia.
Canvia i es torna ara aquest color. Fixeu-vos el color de la corda, el color d'aquesta harmonia tan dissonant a l'època. És l'albada, s'està fent de dia, se n'estan en la nit i comença el cel a aixecar-se molt, molt tímidament. Colors roses, els arpegis del clavecí... Són notes molt tingudes perquè només són un color de que el dia s'aixeca i porta el que serà la sortida de cacera.
El canvi brusc.
Sí, sí, sí.
Aquí ens ha espantat.
Aquí tenim els cavalls, tenim els gossos, tenim els caçadors... Aquest ritme tan marcat una mica vol imitar el galop del...
Sí.
Alegre.
Dir, el ritme constant dels cavalls i l'energia, no? I les I ganes de sortir tots a la cacera.
I les cornetes. Aquí teniu les cornetes de caça. Les cordes estan imitant un instrument de vent una vegada més. Aquí està la pobra fera, espantadíssima, desorientada, estressada, intentant fugir sinuosament. I corren els gossos. I corre la fera. I corren els cavalls. I la pobra fera petita s'amaga on pot.
Està acorralada allà, eh?
Sí.
I al final ve aquí.
Veieu les escales descendents que baixen? Ja està cansada. Fixeu-vos. Està esgotada la fera. Ja no pot córrer més. I, per desgràcia, morirà.
estació és l'hivern.
És l'última estació, particularment he de dir que és la que més m'agrada musicalment, m'encanta l'hivern.
Llavors la gaudirem.
Sí, i el sonet diu: tremolar gelat entre les neus fredes, el saber bufar de l'hòrrid vent, corre colpejant el peu cada moment, de tal fregir, trinar les dents i alzines, passar el foc alegres, quiets dies, mentre la pluja fora banya assent, caminar sobre el gel a pas lent, per por a caure sense energies. Fort caminar, relliscar, caure al terra, de nou sobre el gel anar a gambades fins que el gel s'obri a la porfídia. Sentir odolar després de portes ben tancades, xaloc, bòrees, tot ben en guerra. Això és hivern, i quanta alegria que dona! Us en recordeu de la pel·lícula Psicosis?
Sí.
Doncs això, aquest és el motiu que va inspirar el compositor de Psicosis, i en parlarem en un altre programa.
Sí.
Aquest. El que està fent Vivaldi aquí és imitar el tintineig de les dents, el tremolor de les mans del fred.
I entra també vent d'aquest fred.
El vent. L'hòrrid vent. Us en recordeu la brisa suau de l'estiu? No és el mateix, eh?
No.
I què fem quan tenim molt de fred? Oh, ens n'anem a casa...
Escalfar-nos
amb la família... Amb els animals que tenim al voltant del foc. Sempre he pensat en aquest moviment que jo veig la imatge de l'avi davant del foc, al costat dels nets. Sempre des de petita m'ha abocat, aquest moviment m'ha abocat aquesta imatge. El foc, sentiu el pizzicato dels violins, clink, clink. Sabeu què són? Són les espurnes del foc. Clic, clic.
El pizzicato que es fa,
el pizzicato,
agafant la corda,
exacte,
delicadament.
Exacte, pessigant la corda.
Se la pessiga i llavors fa aquest efecte.
És preciós aquest moviment. I el gel de fora, rellisquem, caminem, hem de plantar, com diu el poema, bé els peus per no caure. Veieu com el violista fent com buits, com esses? Ai, 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 que vaig cap aquí.
I aquest vent està escrit en menor, no? O
sigui, exactament.
És més perillós, no?
Mm-hmm.
És
com... Bona observació, Cristina, sí, sí.
Cristina, avui ens portes un exemple d'aquells que ens deixen, no?
Una mica de marca.
Una mica, sí.
Bé, una mica de marca, sí que...
Ens hem deixat tant per les quatre estacions... que anem una miqueta curtetes de temps. Aquest exemple musical, abans de començar, clarament en Vivaldi, volies parlar sobre un tema que anirem recorrent a tots els programes, no? A totes les nostres seccions.
Sí, la presència de la música clàssica en l'actualitat, no? La importància de la influència de la música clàssica als nostres dies, no? Hi ha gent que la música clàssica veu una cosa com molt llunyana, música clàssica, música carca, doncs no, per res del món, En concret m'agradaria mostrar-vos dos versions curioses que he trobat de les estacions de Vivaldi, no? Per remarcar el que us he dit al principi del programa, doncs, que és una peça que ha influenciat a moltíssima gent, en molts gèneres. La primera és una versió per a quatre pianos interpretada per quatre concertistes de piano rellevants a l'actualitat. La pianista xinesa Julia Wang, Emmanuel Ax, Nelson Gerner i Julian Kentin.
Un un vídeo espectacular, eh? Per això,
sí,
amb els pianos oberts, és espectacular.
És una versió de YouTube que té una boníssima qualitat i jo crec que també és el reflexe de que els pianistes, que sempre doncs, ens agrada tocar-ho tot, doncs sempre ens hem morit de l'enveja de no poder tocar.
Sou uns maniàtics, sou tots uns maniàtics,
les
una colla de maniàtics.
Les estacions de Vivaldi, que estan fetes per corda, i per què nosaltres no ho toquem?
Com que
i
no mira, tenen repertori, sí, que el tenen tot, doncs
sí,
més.
Els pianistes normalment no tenen aquest problema, no? Són doncs quatre, no és a quatre mans, és a vuit mans.
Són a vuit mans, són quatre pianos de cua, de gran cua, de concert, i estan amb, sense les tapes, o sigui que el vídeo està...
Es veu preciós.
La càmera fent un picat des de dalt i es veuen les quatre caixes harmòniques, és preciós.
Tu que tens experiència en això de tocar a dues persones, a dos pianos, a quatre mans, ja ens explicaràs un dia en què consisteix això, perquè la sincronització, entenc... que és un punt molt, molt important.
És de les més complicades que hi ha, la sincronització entre dos pianos i de les coses més delicades. Ja
en parlarem,
sí,
parlarem. Més exemples?
Últim exemple que vull posar, és la segona versió que us proposo, és més extrema. És l'Estiu de Vivaldi, però per a duo de guitarres elèctriques.
Ja veuràs tu.
Posarem el Vivaldi, la versió de Vivaldi que hem estat escoltant primer, no?, per... de contextualitzar d'alguna manera una miqueta. Aquí la tenim. Ens ha espantat abans i ens torna a espantar.
Sí.
És la tormenta que ve de cop.
Sembla que aquí ja podem memoritzar
aquest és el tema, no?
Aquest tema, i el que ens portes és aquest. Permeteu-me dir que aquests dos músics li han posat el seu segell, personal.
Sí, jo crec que sí.
A una partitura clàssica.
Li hagués encantat a Vivaldi, jo crec, eh? Li hagués encantat.
Era un heavy de
era
cop,
un heavy,
no?,
de l'època.
El Vivaldi era el nou Beatle, no? Va innovar en el seu moment.
Exacte, sí, sí. I, bueno, arribar al cor, a l'emoció, no?, com sempre, i a sorprendre. I llavors jo vull fer l'incís un altre cop, no? És actual la música clàssica, és influent la música clàssica, aquesta música de Vivaldi que va ser composada fa 300 anys? La meva resposta és sí.
I crec que la nostra, Patrícia?
La bona música és eterna.
Doncs sembla que no diré res més. Gràcies per acompanyar-nos de la setmana vinent més Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer. Moltes gràcies, Cristina.
Gràcies
i Patrícia.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.